COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Casa Reial cedeix davant els independentistes i renuncia a celebrar els premis de la Fundació Princesa de Girona a la capital gironina. Bona tarda, sóc Carlos Losada i la primera en alegrar-se d'aquesta marxa enrere ha estat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, de Junts per Catalunya, que en un tuit ha celebrat la notícia amb un "ja està tot dit", una reacció pensada més en clau partidista que no pas en clau de ciutat. Flac favor li fa l'alcaldessa Madrenas a la imatge d'una ciutat emprenedora com Girona, que des que va caure en mans dels independentistes, primer amb el pròfug Puigdemont i després amb Marta Madrenas, va marxar enrere. Serà el quart any que els premis Princesa de Girona no van a aquesta ciutat després que l'actual alcaldessa declarés al rei Felipe Letícia persones non grates. Yolanda Canales, no s'entén que una ciutat renunciï a la projecció que donen uns guardons com aquests, oi?
L'historiador Jordi Canal diu que tot plegat respon a la voluntat dels processistes d'erigir-se en portaveu de tots els catalans i, per tant, pensen que tenen el dret de prohibir o declarar non grata a la persona que no pensi com ells. Això d'entrada. D'aquí que no li sorprengui que l'acte d'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona es faci a Barcelona, perquè l'Ajuntament gironí els ha posat totes les traves, però també creu que es tracta d'una certa claudicació. En aquest àmbit, afegeix, s'hauria de ser més contundent en els posicionaments.
Me ha sorprendido porque de alguna manera es una cierta claudicación frente a las imposiciones del independentismo y quizás, o a mí me parece que habría que ser algo más contundente en estos casos e intentar hacerlo donde realmente debe hacerse, ya que es Princesa de Girona, pues en Girona.
Des de la vessant política, Sílvia Paneque, regidora del PSC a Girona, demana a l'Ajuntament que deixi de banda la confrontació amb la Fundació per demostrar que la ciutat és oberta. Considera un error que prevalguin els criteris ideològics.
Quan es prenen decisions que no ajuden en aquest sentit, pensem que doncs és un error i que no es pot actuar a base de vetos i de confrontacions. Per tant, s'utilitza novament un segell ideològic, polític, i pensem que l'alcaldessa de Girona s'allunya del principal objectiu que hauria de tenir, que és buscar el benefici de la ciutat.
Jan Castell, membre de Valents a Girona, deixa clar que la Casa Reial ha de poder anar a qualsevol lloc de Catalunya sense problemes. Critica l'actitud de l'Ajuntament, però també del govern central, per no fer res per evitar-ho.
És intolerable que el gobierno de Pedro Sánchez, con la ayuda de la alcaldesa de Girona, que cabe recordar es del partido de Puigdemont, impida que se celebren los premios de la Fundación Princesa de Girona.
Avui, per cert, s'ha celebrat a Girona l'acte central del Tour del Talent de la Fundació. El director general de l'entitat, Salvador Tasqué, ha deixat clar que Girona és casa nostra i que vol que esdevingui un hub del talent.
De Girona a Barcelona, el govern independentista de la Generalitat amenaça la justícia més català a les escoles. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha avançat que de cara al pròxim curs hi haurà més hores de català a les aules, tot i el que digui la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ordena al Departament d'Educació implantar un 25% de castellà a les classes en 15 dies. Plaja diu que els jutges no podran acabar amb el model educatiu català. És així, Sergi Tor?
Sí, el govern incorpora, segons la seva visió política, que la justícia és un poder més que vol eliminar el català. Recordem que la sentència del 25% en castellà, la llei marca que l'educació primària amb 25 hores lectiva, 6 hauran de ser en castellà, i en la secundària i batxillerat amb 30 hores lectives, 7 i mig. A la pràctica, per tant, és una assignatura més amb l'actual de llengua castellana. Per Patrícia Plaja, portaveu del govern, la justícia amb aquesta sentència actua de part.
La justícia espanyola el que està fent és fer la feina, ho dèiem també abans, dels que diuen defensar el castellà, però que en realitat només volen afeblir i atacar el català, un dels pilars fonamentals de la nostra identitat.
Sense concretar el nou model, el govern apel·la amb un pla pilota que hi ha diverses escoles catalanes per prometre que el curs que ve hi haurà més català que mai.
Quines seran les mesures? I és que a les escoles catalanes es farà més català després de la sentència que abans d'aquest atac.
A la interlocutòria judicial que exigeix el compliment de la sentència del 25% en 15 dies, el govern presenta un recurs de reposició davant el Tribunal Suprem. Els magistrats s'aturen aquestes dues setmanes perquè la Conselleria doni les instruccions necessàries pel compliment de la sentència i facilita a la interlocutòria la Generalitat podia escollir els mitjans per fer-ho.
Arriba ja l'àrea de serveis. Com sempre, l'obrim amb el Moisès Camunyes i la previsió del temps. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores els poc ennuvolats amb intervals de núvols alts i núvols d'evolució diurna a zones de l'interior de la meitat nord. Pel que fa a les temperatures, avui són lleugerament més altes, sobretot a zones de l'interior, amb unes màximes que arribaran als 30 graus a Lleida, als 28 a Girona i als 24 a Barcelona i a Tarragona. I si ens referim al vent, tendirà a quedar vent de la component sud i tindrem alguns intervals moderats durant aquesta tarda. Si mirem ara la jornada de demà dimecres, esperem un dia de temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran a la meitat nord i no canviaran a Tarragona i al sud-oest de Barcelona, amb unes màximes de 30 graus a Lleida, de 28 a Girona i de 23 a Barcelona i a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com estan les carreteres? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que ara parlem de molta calma en aquesta xarxa viària. En general, hi ha molt poc volum de trànsit en aquests moments a les principals carreteres i autopistes catalanes, sense grans incidències, afortunadament, que ens compliquin la situació. Per tant, com us deia, fluïdesa, una fluïdesa que ara mateix també trobem a les vies que envolten Barcelona i a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, bona tarda.
Carlos Rosada, què tal? Bona tarda.
Esports Cope, ganes de conèixer amb què obrireu avui, va.
Mira, la Lliga prem l'accelerador, perquè
juga el Barça avui, no?
Arrenca la jornada número 36 a primera i la sessió de dimarts es tancarà amb aquest Barça-Celta al Camp Nou a 2:15 de la nit. Amb el bitllet Champions a la butxaca, però el Mercato, en clau d'estiu, agafa quota de pantalla. De què o de qui es parla avui, Elena Condis?
De Zubimendi, que està a l'agenda del Barça. Aquesta és la notícia que tenim de fons al club i que, a més, podem ampliar amb informació de Cope. Sant Sebastià, en Xavi, es va interessar molt per Martín Zubimendi el mateix dia que el Barça va jugar a Anoeta. Va mantenir Xavi una conversa amb una persona que es dedica a la representació de jugadors i va estar preguntant i parlant de manera insistent tota l'estona pel mig centre de la Real. Li va dir que Busquets no és etern, que li queda el que li queda i que necessitaven un recanvi natural a la plantilla. Xavi va arribar a comparar Zubimendi amb Mascherano, que primer va ser mig centre, després central, i va deixar clar que li agradava molt futbolísticament i, per tant, és un nom que està a l'agenda del club per reforçar aquesta posició, que és l'única que, segons el tècnic, no està doblada.
Molt bé, el Barça-Celta, que insistim, es juga avui a 2:15 de la nit. És el partit que tanca la jornada de dimarts amb el València-Betis i el Granada Atlètic de Bilbao. Tiempo de juego des de les 7 de la tarda pel circuit d'emissores FM i també per dispositius en aquest partit on, recordem, el Barça no hi comptarà amb Sergio Busquets per acumulació de targetes. Ter Stegen retornaria a la porteria. Aquests moviments de Mercato del Barça aquest estiu, condicionats per la situació econòmica, què en sabem avui del tema, Víctor Navarro?
Doncs que aquests dies són claus per tancar l'acord amb Goldman Sachs, que finançarà l'Espai Barça amb 1.500 milions d'euros. Encara no està signat i l'objectiu del club, a més, és no gastar tots els calés, no gastar ja aquests 1.500 milions d'euros. Aquest crèdit està a falta de firmar, es faran els propers dies després que Goldman Sachs estudiï a fons el club. El Barça també necessiten la liquiditat per pagar les nòmines dels jugadors al mes de juny, que cobren el 50% de la temporada i dels 540 treballadors fixos, a més de pagar a proveïdors. També necessitaran un avenç dels diners que pagarà Spotify per posar el seu nom a l'estadi a partir de la propera temporada. Per cert, Gil, estem al restaurant Los Caracoles, al costat del Liceu, on ja estan dinant el president del Celta, Carlos Mourinho, i el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, acompanyat del vicepresident Rafa Juste i Mateu Alemany. Dinaran, evidentment, Cargols, però poden escollir de segon entre Bacallà la Llauna o Paella de Bogavante.
No cotitzava. Esports Cope, més detalls sobre el menú amb el qual s'està deleitant avui el president del Barça i companyia.
Que no, Víctor, que no Víctor Navarro, eh?
No. A més, no, aquest desplaçament, aquest despliegue, no comporta dieta. Demà, torn per l'Espanyol, que jugarà a Mendizorroza, a la vez Espanyol, un partit esquitxat encara per l'afer Vicente Moreno, RDT. Ahir el jugador discrepava a xarxes del discurs oficial del cos tècnic. Parlava de càstig, no de descans. S'ha tancat aquest afer, Quique Iglesias?
Sí, senyor. I, doncs, referint-se a la fàbula del burro i de la família. Jo no la coneixia.
Jo sí.
Però després us l'explico. Avui l'equip a les 19 hores agafa un xàrter camí de Mendizorroza. Demà partit contra l'Alavés. L'Espanyol ha sumat només 8 punts fora de casa, només una victòria. Sense Òscar Gil ni Adrià Pedrosa, que continuen, doncs, lesionats. I, doncs, més o menys, avui aclaria així, a pregunta de Cope, el que ha passat amb RDT.
Pero si es que da igual, si es que la conclusión es más que hagas lo que hagas o digas lo que digas, ¿no? Con lo cual no alimento ya más el tema. Yo creo que ha quedado el tema zanjado por mi parte en su momento y por Raúl en ese momento. Y es que además tenemos una relación fantástica, entonces no hay mucho más que decir, ¿no?
Bien, fútbol.
Bueno, se seguirá diciendo.
No por mi parte, venga, va, prometo. El RUC. El RUC i la família. El RUC sóc jo, evidentment.
Ai, Déu meu, senyor. No arribem. A segona, el Girona es complica el play-off a 3 jornades del final. Girona 0, Tenerife 1. Ahir a Montilivi. Ara la diferència amb el 7è classificat és d'un punt a manca de 3 jornades perquè s'acabi la lliga regular. Michel Sánchez, el tècnic. Ai, ai, ai.
Nos hemos llevado un disgusto muy grande, pero a la afición decirles que vamos a pelear hasta el final, que confiamos en nosotros, que dependemos de nosotros mismos. Yo creo que llegando a 70 estás, vamos a luchar por ganar dos partidos para estar en playoff, pero nos tenemos que quitar ciertas cosas que nos penalizan, si no, no nos va a dar, y tengo la sensación de que por momentos no lo conseguimos.
I en bàsquet, penúltima jornada a CB. La lluita del Morabanc per la supervivència centra l'atenció. Alberto Díez.
El Morabanc Andorra intenta treure el cap de la part baixa, és a dir, de la zona de descens. Recordem, baixen dos, queden dues jornades, com apuntaves, pel final, i el conjunt del Principat està amb 10 victòries. En realitat, entre el 13è i el 18è, al CUE només hi ha un triomf de distància, de diferència. El conjunt andorrà depèn de si mateix, començant per avui. Toca guanyar la pista del Casademont Saragossa. Òscar Quintana, entrenador.
Ser más eficaces y jugar más sencillo, porque bueno, hay mucha intensidad, hay mucha adrenalina, hay muchos nervios, y lo que tenemos que hacer las cosas sencillas, eficaces, toda la energía en esas situaciones para ser lo más eficaz posible, valga la redundancia, y ir sumando. Jugamos fuera de casa, estamos un poco huérfanos y tenemos que arroparnos entre nosotros y ser mentalmente sólidos para competir en este partido y ser eficaces y ganarlo.
Vèncer i poder recuperar la baraix si el Morabanc Andorra guanya de més de 9 punts. Morgan està recuperat i Añés dubta el partit a 8:45 del vespre.
I a més, Esports Cope, Tomàs Carbonell, una de les principals raquetes del tenis català, per analitzar el fenomen Carlitos Alcaraz. Preguntes del dia, @EsportsCope. De cara a la temporada vinent, qui ha de ser el relleu de Busquets a la medular blaugrana? Nico González, 41,9%. S'ha de fitxar un jugador, 37,2%. Frenkie de Jong, 20,9%. En blanc i blau, us convencen les disculpes de Raúl de Tomàs? Goles son amores, sí, 73%, no 27%.
Com cada dia, Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Gil, que vagi bé.
I bona fàbula.
I bona fàbula. Doncs vinga, nosaltres parlem de coses menys agradables, com aquesta nit de terror que ha viscut avui Salou. Un home ha estat assassinat a trets aquesta passada nit davant d'un restaurant ple de gent al carrer Zaragoza. La víctima ha rebut diversos trets amb una pistola i ha mort al mateix lloc. Un dels implicats en els fets, un home de 32 anys, ha estat detingut per la policia després de ser reduït per 3 ciutadans. Els Mossos creuen que el detingut anava amb 2 individus més que s'estan buscant hores d'ara. L'arrestat duia una pistola semiautomàtica amagada al turmell i tot apunta a una revenja per un tema de drogues. Joel Lozano, pel·lícula dels fets i última hora.
No la suelte. Així ha sonat aquest dilluns a la nit al centre de Salou, quan diverses persones han retingut a un dels presumptes autors de l'assassinat d'un jove de 24 anys. Tres persones haurien perseguit a la víctima pels carrers de la localitat de la província de Tarragona. El jove va rebre diversos trets davant del restaurant El Abuelo. En Pepe, el seu propietari, ens ha explicat com van tenir lloc els fets.
Yo estaba cenando, ya no había gente, porque ahora la gente que hay es gente mayor y se recoge pronto. Y bueno, vimos como una traca en la calle. Se ve que venían corriendo de la parte de la playa. Y bueno, vimos como una traca y uno cayó aquí al lado del restaurante. Un chico de unos 20 y tantos años. Después llegó la policía porque llamamos y llegaron las ambulancias, lo estuvieron reanimando, pero el chico estaba falleció.
Tot va passar pocs minuts abans de les 11 de la nit al carrer Saragossa. Durant la fugida dels agressors, diversos ciutadans van retenir-ne un d'ells de 32 anys, malgrat que tot apunta que la persona que hauria disparat no és la que està detinguda. En Pepe ens explica que el detingut no va ser aturat davant del seu local.
Se ve que a uno de los que originó esto pues lo cogieron un poco más arriba en el restaurante Boca a Boca.
Ara, la Divisió d'Investigació Criminal treballa per esclarir els fets. Els Mossos busquen a dues persones més que haurien participat en l'atac juntament amb el detingut. Una d'aquestes persones fugides és presumptament l'autora dels trets que va provocar la mort de la víctima.
I els Mossos d'Esquadra han detingut el principal sospitós d'haver apunyalat un home sense sostre diumenge al vespre a l'Hospitalet del Llobregat. L'arrestat ha estat aquest matí a la via pública, segons han tallat fonts policials. El detingut també és un sense sostre de prop de 25 anys. La policia el tenia identificat des de diumenge, després que ell i la víctima es barallessin en una zona de contenidors del carrer Leonardo da Vinci per la recol·lecta de la ferralla. El detingut va propinar una ganivetada al pit a l'altre home, que va quedar molt ferit i va morir poc després. L'agressor va fugir, però la policia va recuperar l'arma. El cas està hores d'ara sota secret de sumari. Més sobre seguretat ciutadana, el CESIF considera insuficients les 150 càmeres unipersonals per la Guàrdia Urbana de Barcelona. El sindicat ha criticat que el consistori hagi retallat les hores extra, tot i la falta d'efectius.
El portaveu del sindicat CESIF a la Guàrdia Urbana de Barcelona, Eugenio Zambrano, critica l'actuació de l'Ajuntament. Considera que el número de càmeres és insuficient i, a més, no entén que la majoria siguin destinades als alts càrrecs.
El Ayuntamiento ha comprado 150 cámaras y esto evidentemente no cubre las necesidades que podemos, que nosotros tenemos. Y encima, las cámaras se las darán a los mandos. Muchas veces los mandos no son operativos, no están en la calle cuando suceden los problemas.
Es repartiran 150 càmeres, però ells reclamen més de 2.000, ja que consideren que han d'anar destinades als agents que treballen al carrer i aquestes han de ser unipersonals. Zambrano diu que si no és així, aquest estri, que consideren de gran utilitat, perdrà la seva funció.
¿Qué le dices al malo o no malo cuando surge una intervención de este tipo? Espérense, deténgase, congelemos la... que viene de la cámara. ¿Vale? Llegamos al de la cámara, oiga, cámara, como si esto se tratase, ¿vale?, de una película. Venga, acción.
El portaveu del sindicat CESIF a la Guàrdia Urbana de Barcelona també ha criticat a l'Ajuntament d'Ada Colau i la seva gestió amb la seguretat.
Y este ayuntamiento todo esto se lo toma a guasa, ¿vale? Parece que como con ellos no va el tema de la seguridad.
A més, afirmen que el govern de Colau va tard, ja que la Guàrdia Urbana va sol·licitar aquestes càmeres quan l'alcaldessa va arribar al càrrec l'any 2015.
I la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Inspecció de Treball i la Seguretat Social, va detectar diumenge nombroses infraccions sobre residus i abocaments, seguretat industrial i activitats classificades durant una inspecció a dos tallers mecànics de Cornellà de Llobregat. El cos ha explicat que durant el servei enfocat a detectar activitats irregulars es van detectar nombroses infraccions, com el fet que no tenien llicència mediambiental municipal ni cartells informatius, no estaven donats d'alta a l'Agència Catalana de Seguretat i tenien deficiències en l'emmagatzematge de gasoll, entre d'altres deficiències. Així mateix, en un dels reconeixements, els responsables de la Inspecció de Treball van comprovar que hi havia un treballador en situació irregular que feia tasca mentre rebia una prestació. 20.000 persones de 25 municipis de la comarca lleidatana de les Garrigues tenen prohibit beure i cuinar amb aigua de boca. Els pobles afectats són els que capten l'aigua del pantà d'Utxesa i la planta potabilitzadora de Sarroca ha detectat un augment del nivell del metaclor, un compost que s'utilitza com a herbicida a causa d'una filtració de pesticides. Avui hi haurà un nou anàlisi de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues que podria aixecar la prohibició vigent si el nivell surt normalitzat. Aviam, Sergi Tor, com s'ho fan els veïns de tota aquesta zona?
Doncs amb la compra massiva d'aigua embotellada a les botigues del poble. La prohibició de beure i cuinar amb aigua de boca acumula ja 5 dies a poblacions com Cervià i Olalbi. Ramona Santa Maria té la botiga de queviures a Cervià. Mai havia venut a tanta aigua i xifra a Cope Catalunya i Andorra unes vendes superiors a 100 unitats en packs de 6 ampolles.
Potser res i tot. Clar, és que el poble és petit, però si has de beure i fer menjar, se'n gasta molta. Continua, no ve persona que no en prengui.
La compra d'aigua s'augmenta per cuinar, com reconeix a Cope Catalunya i Andorra la veïna de l'Albi, Anna Moragues.
Per beure normalment ja se'n gasta sempre, però, claro, per cuinar, pues, n'hi fa falta. I sí, sí, cada dia buidem les estanteries d'aigua.
I en fets excepcionals, perill d'estafadors. L'Ajuntament de l'Albi ha fet un bando municipal on demana a la població no obrir a la porta a cap suposat revisor d'aigua. Volen entrar per robar.
que vingui i digui és que venim per mirar a veure la qualitat d'això, saps? Per fer una analítica, i han dit de que, pues, que això només ho pot fer l'Ajuntament i a les cases particulars no, m'entens? Perquè no s'aprofitin de ningú. Ojo, n'hi ha que deuen estar només a veure allí on poden anar.
Hores d'ara es desconeix encara la causa de la filtració de pesticida i què és el que l'ha provocat.
Gràcies, Sergi. La fira ICE, punt de trobada del sector audiovisual a escala mundial, ha començat aquest matí i serà a la Fira de Barcelona fins divendres i sense restriccions anti-Covid. Ocupa prop de 50.000 metres quadrats, aplega 800 expositors de les principals marques del sector, espera rebre uns 28.000 expositors, uns 28.000 assistents amb un impacte econòmic per a la ciutat de Barcelona d'uns 215 milions d'euros. Unes xifres molt semblants als del Mobile i que demostren l'importància d'aquest certamen. Lídia Muñoz.
Així és, es tracta de la primera edició presencial del Saló Audiovisual més important del món i és que representa un punt de trobada internacional del sector per presentar les principals novetats en continguts audiovisuals. Aquest any destaquen les noves tecnologies aplicables en àmbits com el comercial, l'educació o la salut i amb la participació de marques com Google, Microsoft i Samsung. L'ICE aplegarà 844 empreses de 43 països diferents, de les quals 105 són espanyoles, un fet que el seu director, Mike Blackman, explica que veu com un èxit i una gran oportunitat de creixement del sector audiovisual a Catalunya.
We believe that will grow over the next years, in the next three or four years, and we believe there will be more in the future, and that contributes in a long-term future.
Després de la primera edició a Barcelona, marcada per la pandèmia l'estiu passat, l'ICE espera recuperar la normalitat aquest any. De moment ja representa la primera gran fira mundial que se celebra a la ciutat des de l'inici de la pandèmia sense l'obligatorietat de dur la mascareta en interiors. A més, Blackman assegura que no serà l'última. El Saló té contracte amb la Fira de Barcelona durant dos anys més amb una previsió de contribució econòmica de fins a 500 milions d'euros.
Més sobre economia, el turisme de golf atrau a 1,2 milions de turistes estrangers a tot Espanya amb un impacte per l'economia d'uns 11.000 milions d'euros. Un informe presentat aquest matí sosté que la indústria del golf fomenta un turisme de més qualitat en comparació amb la mitjana del país en tractar-se d'un perfil amb un nivell adquisitiu superior. Ricard Rovirosa.
Sí, les dades de l'estudi reflecteixen que el golf és un sector estratègic al turisme d'Espanya i que és un dinamitzador econòmic i sostenible que genera riquesa, ocupació i benestar. El president de la Federació Espanyola de Golf, Gonzaga Escauriaza, recalca la importància d'aquest esport en la nostra societat.
Y a mí me parece que el golf es muy bueno para la sociedad. Lo demuestra el hecho de que de cada 8 euros gastados, 7 vayan a otros sectores. O sea que yo creo que eso es un dato que nos permite decir que el golf es bueno para la sociedad, porque están los hoteles, los restaurantes, las tiendas, los taxis, el cine, o sea, todos esos sectores se benefician porque esa persona que gasta ese dinero viene por el golf, con lo cual, pues me parece que nos tenemos que sentir orgullosos.
En la mateixa línia destaca que el golf és un generador d'ocupació de qualitat i és que els llocs de treball creats directament en el sector d'aquest esport destaquen per la qualitat dels seus contractes, ja que el 95% són indefinits i el 94% de jornada completa.
Dos minuts per publicitat i després parlem amb el cònsol d'Ucraïna a Barcelona quan anem ja camí dels 3 mesos de la invasió d'aquell país per part de Rússia. No marxeu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Han sido meses de emociones.
¡Mira Bernardo Silva! ¡Para dónde!
De goles. Y ahora, la Liga entra en su recta final y te lo contamos en Tiempo de Juego. Este martes desde las 7, Valencia-Betis, Granada-Athletic Club, Fútbol Club Barcelona-Celta.
Vaya golazo el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Y disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Cleanance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Cleanance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara t'explico, et recordo millor dit, que el passat dia 24 de febrer Rússia va posar en marxa el que esperava que fos la invasió llampec d'Ucraïna. 76 dies després, l'exèrcit del Kremlin segueix sense doblegar la resistència ucraïnesa. Les acusacions de crims de guerra, la devastació i les massacres cap a civils ucraïnesos posen moltes ombres, encara més si cap, al major cop contra la pau a Europa des de la Segona Guerra Mundial. Precisament, la Universitat Abat Oliba Ceu ha organitzat una jornada de debat sobre aquest conflicte sota el títol Seguridad, una qüestió de todos, que ha comptat amb la participació del cònsul del Consolat d'Ucraïna a Barcelona, Alexander Zoma, a qui saludem hores d'ara. Senyor cònsul, bona tarda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver unas jornadas en las que usted ha dejado muy claro el europeísmo de Ucrania, un país que Putin ataca porque quiere ser Europa-Ucrania y también quiere ser un país libre, ¿verdad?
Exactamente. La guerra de Rusia ha sido un ataque directo a la elección europea de Ucrania. Y bueno, sí, estamos al frente, estamos resistiendo, estamos protegiendo valores europeos que, que son los mismos como para Ucrania, tanto para la Unión Europea. Defendemos las mismas valores democráticas.
A día de hoy, ¿cómo ve la situación en su país? Dos meses y algo más ya desde que se inició la invasión y Ucrania sigue resistiendo. ¿Cómo está la situación hoy?
Sí, la situación sigue siendo bastante complicada por nuevas ofensivas por parte de Rusia. El ejército ruso es un ejército que está apuntando sus misiles a áreas residenciales, hospitales, casas de maternidad, teatros y bibliotecas. Están saqueando y destruyendo las ciudades y pueblos ocupados temporalmente en Ucrania. Hoy Rusia es un estado agresor que aterroriza al mundo entero. Mientras todo el mundo dice nunca más, en Rusia dicen podemos repetir. Es decir que mientras todos trataban de evitar una nueva tragedia, la propaganda rusa preparaba a la gente para una nueva guerra. En Rusia adoctrinaron a los ciudadanos sobre la mítica amenaza de Occidente. Ellos reescribieron y manipularon la historia para justificar los crímenes del régimen soviético y disfrazaron la militarización total de la sociedad como educación patriótica. La situación sigue...
Es crítica, ¿no?
Difícil, pero claro. Sí.
Las cifras, señor cónsul, son...
Quiero destacar que en Ucrania nunca aceptará la rendición.
Claro.
Estamos protegiendo nuestra tierra, nuestra patria.
De todas maneras, las cifras que le comento ahora son dramáticas, espeluznantes, 700.000 refugiados, 2.000 víctimas. Señor cónsul, ¿es posible un alto el fuego, el inicio de conversaciones de paz? ¿Cómo ve la situación ahora mismo?
Rusia no está dispuesta ni a hacer ningún alto de fuego. Aún no deja corredores humanitarios para que civiles, personas heridas, bueno, con civiles, con son mujeres, con niños, no les dejan salir del territorio que está bajo el bombardeo. Y bueno, es difícil. Si no dejan corredores humanitarios, ellos no están nada preparados para hablar sobre alto de fuego.
Ya. Ahora mismo nos hablaba que la situación es preocupante porque el ejército ruso continúa pues la ofensiva. Ustedes, el pueblo de Ucrania tiene fuerza, tienen valentía, pero oiga, me parece que le siguen faltando algo importante, que son las armas para combatir al ejército ruso. ¿Occidente está a la altura? ¿Les está ayudando los países occidentales?
Bueno, sí, últimamente ya recibimos bastante armas por nuestros aliados y amigos del oeste. Por ejemplo, ayer el presidente de Estados Unidos firmó la ley, es bastante, bueno, importantísimo para Ucrania, que prevé ayuda militar como durante la Segunda Guerra Mundial, así llamado Lend-Lease. Y yo creo que con esta ley ya pueden resistir con más armamento moderno, digamos así.
Y España, señor cónsul, ¿estamos a la altura también?
Sí, España nos ayuda muchísimo. De verdad que estamos muy agradecidos por la ayuda. Recibimos no solo por el poder central, sí, sino de varias instituciones, asociaciones, voluntarios, organismos no gubernamentales, es decir, que recibimos todo tipo de ayuda y de verdad que estamos muy, muy agradecidos. No, ayudamos no solo a nuestro ejército, sino a las personas desplazadas, tanto en Ucrania como aquí, porque personas que han venido solamente con un pequeño maletín, necesitan ayuda, necesitan ropa, comida, bueno, todo lo básico, pero lo necesitan. Y en colaboración con voluntarios, con asociaciones españolas, ayudamos mucho. Es también una ayuda bastante importante.
Claro, su presidente insiste mucho en recordarnos que el conflicto que hay en la invasión de Ucrania, en esta invasión está en juego la libertad de todos, ¿no? Él siempre dice, si cae Ucrania, peligra, por ejemplo, Polonia, que la tienen al lado, y también el resto de Europa, ¿verdad?
Sí, eso es. Ucrania está al frente y detrás es Europa. Es lo mismo que en pasado, en siglo XIII, ¿no? Cuando Ucrania paró la ofensiva de tártaros y, bueno, y así paramos el avance de estas fuerzas al oeste. Ahora la historia se repite. Estamos al frente y estamos protegiendo no solo Ucrania, sino también a Europa y al mundo entero civilizado y democrático. Por eso recibimos todos, entienden que estamos, a quien enfrentamos, Rusia. El precio de nuestra victoria depende de la consolidación de la comunidad internacional. Nuestro enemigo, a quien nosotros nos resistimos, es muy potente, sanguinario, furioso y muy bien preparado. Tiene muchos recursos.
Desde su país, desde Ucrania, se ha alertado en las últimas horas que la catástrofe en todos los aspectos que supone esta invasión puede ser aún peor si no se frenan los ataques aéreos de los rusos, ¿no? Se habla incluso de una posible catástrofe nuclear, ¿verdad?
Bueno, yo creo que con el armas nucleares es más chantaje, ¿no? Y no creemos que pueden acudir a utilizar arma nuclear, porque se pone a riesgo a todo el mundo, no solo Ucrania, no solo el continente europeo. Yo creo, en general, la guerra es más tonto que puede ser. Y bueno, y la Rusia acudieron a estas medidas, pero utilizar guerra nuclear es fuera de de algo consciente, ¿no?
De cualquier lógica. Muy bien, pues Alexander Zoma, que es el cónsul del Consulado de Ucrania en Barcelona, gracias por atender nuestra llamada. En fin, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo de Ucrania y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias. Seguimos resistiendo.
Molt bé, deixem aquesta qüestió, aquest tema de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, amb aquest diàleg que hem mantingut amb el cònsol d'Ucraïna a Barcelona, i ens quedem precisament a Barcelona, ja que el Gremi de Restauració de la capital catalana ha avisat a l'Ajuntament que no acceptarà que retalli de cap de les maneres l'horari de les terrasses. El Gremi s'agafa una enquesta en la que demostra que el 80% dels 1.000 barcelonins consultats demanen que es mantinguin els horaris actuals. Els consultats també es mostren contraris a l'enduriment de la llei antitabac anunciada pel Ministeri de Sanitat. Aleix González s'ha llegit ja aquesta enquesta i també parlat amb el Gremi de Restauració. Què hi diuen?
Barcelona és la ciutat a tota Espanya que té uns horaris més restrictius pel que fa al funcionament de les seves terrasses. 7 de cada 10 clients es mostren partidaris d'augmentar-los. Són dades que revela l'estudi realitzat pel Gremi de Restauració que, tot i aquestes demandes de la ciutadania, descarta, de moment, demanar un horari ampliat a les terrasses. Respecte a aquest punt, avisen que tampoc toleraran cap retallada horària. En Roger Pallarols és el director general del Gremi.
No té cap mena de sentit que Barcelona, sent una capital global, tingui horaris més reduïts que Girona, Tarragona o Lleida. O no té cap mena de sentit que Barcelona, en la comparativa amb la resta de capitals espanyoles, tingui també els horaris més reduïts. Per tant, penso que és un esforç per part del sector per mantenir l'equilibri, mantenir-se fidels en aquest pacte que vam arribar al 2018 i creiem que és el més assenyat com a mínim d'ara en endavant.
L'enquesta revela també altres aspectes importants com la reforma de la llei antitabac o el consens de la ciutadania amb la gestió de les terrasses a la pandèmia. Pallarols destaca que en ambdós temes la ciutadania està d'acord amb la gestió que s'està fent actualment i que es mostra reticent a canvis per part de l'administració.
Anem ara fins a Andorra. El seu govern inverteix 2,5 milions d'euros en la nova campanya d'estiu. Aquesta acció renova el to de les darreres i també afegeix l'eslògan Andorra atípica, que serà el fil conductor de la promoció de la marca en els pròxims anys. Nil Jaime Juan.
Andorra ha estat un dels territoris que millor s'ha refet de l'impacte de la pandèmia. I és que la nova campanya de comunicació global d'Andorra Turisme ha donat a conèixer la millor oferta d'activitats i serveis per aquest estiu de 2022. La campanya, que pren el nom d'Atípica a l'Andorra, vol canviar la típica percepció que es té del país, desmarcant-se així d'altres destinacions turístiques. Experiències a la natura, conèixer la cultura, anar de compres o relaxar-se en centres d'espa són els principals protagonistes d'aquesta iniciativa. El director general d'Andorra Turisme, Betim Butzaku, ha explicat així com l'arribada de visitants durant la pandèmia ha establert tendències positives pel país.
De fet, nosaltres, amb la distribució de tot el que tenim als turistes a Andorra, tenim un punt a favor, que és la part, diguéssim, més fàcil en aquest sentit, que és que teníem el client de turisme de proximitat i aquesta és la part, diguéssim, que l'hem de cuidar, que hi ha una inèrcia en aquest sentit, que això continuarà, perquè estem parlant d'una pandèmia que ha deixat realment unes tendències molt importants en l'hàbits de turisme al futur.
L'estudi realitzat indica que Andorra rep 8,2 milions de visitants anuals i el 62% d'aquests s'hi queden tan sols un dia. En la pròxima temporada d'estiu s'inauguraran noves rutes per iniciar-se en el món del senderisme, així com esdeveniments com l'Spartan Race o el Cirque du Soleil.
I abans d'acabar, una última hora que ens arriba des de Madrid. La portaveu del govern central, Isabel Rodríguez, ha assegurat aquest dimarts que l'executiu de Pedro Sánchez actuarà a través de l'alta inspecció educativa per assegurar que es compleix la sentència que obliga l'escola catalana a impartir un 25% de classes en castellà. En roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Isabel Rodríguez ha reiterat que les sentències estan per complir-les i els pronunciaments de la justícia s'han d'acatar de dalt a baix. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons continua la informació, més notícies de la resta d'Espanya i el món, que, com sempre, te la seguiran explicant la Pilar García Muñiz i Ángel Correas. Que vagi bé. Molt bona tarda.